deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
I hem arribat ara mateix a les 11 tocades del matí. Hora d'actualitzar la informació al costat de l'Adrià Garcia. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
Els agents rurals preveuen que al llarg del dia d'avui es donarà per controlat l'incendi de la franja.
Sí, el foc ha calcinat entre 500 i 600 hectàrees de bosc i terreny agrícola, gairebé la meitat a pobles del Segrià, com la Granja d'Escarp, i la resta a l'Aragó. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, el cap dels rurals a Lleida, Llorenç Ricou, explica que ara, un cop estabilitzat l'incendi, els esforços es concentren al flanc que va cap a Serós, cap al sud, per evitar així possibles revifades.
El flanc esquerre és la part, diem, catalana de la Granja d'Escarp i Serós, que sí, és la zona que hi ha el pille que és en pendent i pot hi haver, com que no va cremar molt bé degut a la força del vent, doncs allí pot hi haver alguna represa, però som bastant optimista i crec que no passarà, no crec que passi això.
A més, el cos continua investigant també l'origen del foc. Ara mateix la principal hipòtesi és una avaria en una línia elèctrica. Des del centre de comandament a Maials, Julen Andrés.
Ara l'activitat es concentra al flanc esquerre, que és el que encara no tenen del tot tancat. Es tracta de la zona del pic del Montmeneu. Després del relleu d'efectius hi treballen les mateixes dotacions que ahir, 40 amb un total de 130 bombers, però amb la novetat de la incorporació dels mitjans aeris, que fins ara pel fort vent no ho havien pogut fer. Ara amb el suport aeri el primer objectiu és veure realment el perímetre afectat i valorar així la incorporació dels avions. En parla l'inspector del cos de bombes, Oriol Corbella.
Volem fer una avaluació des de l'aire. Com que ahir no vam poder volar pel fort vent, llavors realment no hem vist encara l'incendi des de l'aire i tenim dubtes sobre el perímetre real en què estem treballant, perquè de nit és difícil saber el perímetre. Farem una avaluació del que necessitem, veurem també a nivell si hi ha fumaroles i com està la situació, i llavors si és necessari activarem dos aves, dos avions de vigilància i atac.
Per estabilitzar l'incendi, la prioritat s'havia marcat en el CAP, zona on, si el foc continuava avançant, arribaria a un terreny de difícil accés, amb projecció de 3.000 hectàrees. El flanc dret, en zona aragonesa, també està estabilitzat.
Aquest foc de la franja arriba en un altre cap de setmana amb el risc d'incendi disparadíssim. 29 comarques de Catalunya estan avui pintades de vermell, per això els bombers i rurals demanen prudència per evitar riscos. I al Sudan continuen els enfrontaments entre forces armades i l'exèrcit. Fins ara ja han mort 56 civils i desenes de militars. Bona part de la població està refugiada a casa seva davant els bombardejos i els combats. Entre ells hi ha el català Jofre Rocabert, analista d'accés humanitari del Consell Noruec dels Refugiats. En declaracions al Via Lliure de RAC1 ha assegurat que intenten passar desapercebuts per no cridar l'atenció.
Tenia una missió de 3 setmanes al país i de fet era el meu últim dia de missió. Ja havia de tornar a Barcelona. Pues ha estat mala sort. Els combats han anat variant de posició dins de la ciutat i sobretot al voltant de l'aeroport, que és on s'estan concentrant ara mateix a totes les infraestructures, els combats al país. No hem parat de sentir combats i de moment la situació no sembla que fluixi.
Rocabert diu que la seva organització està en contacte amb les Nacions Unides, que intenta intercedir per un alto al foc. Assegura, però, que ara mateix no s'estan fent evacuacions i que el conflicte va per llarg. Creu que cap de les dues parts seurà a la taula sense avenços militars. I mentrestant, als Estats Units estem pendents d'un tiroteig en una festa d'aniversari entre adolescents a Alabama. Encara hi ha pocs detalls confirmats, però alguns mitjans apunten que haurien disparat a una vintena de persones, alguns d'ells menors d'edat. A més, segons les primeres informacions, s'haurien vist almenys 6 cossos i els serveis d'emergència haurien portat una desena de joves als hospitals de la zona. Hauria passat a Deadville, un municipi d'uns 3.000 habitants, quan allà eren 10:15 de la nit. Tot i això, com dèiem, la policia encara no n'ha donat detalls de forma oficial. I a casa nostra, presó un home de 31 anys acusat de 8 robatoris violents en establiments comercials entre el setembre i el novembre del 2022. El detingut va actuar en municipis de la Catalunya Central, comarques gironines i també el nord de l'àrea metropolitana, sempre en pobles petits, de zones rurals o boscoses, per poder fugir amb facilitat després de l'assalt. L'home entrava als locals amb la cara tapada, amb un casc de moto, i intimidava els treballadors amb una pistola simulada. En total, entre els 8 robatoris violents, el lladre es va endur 4.000 euros de botí. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
El Barça pot donar un pas més cap al títol de la Lliga Masculina de Futbol si guanya aquesta tarda a partir d'un 4:45 al camp del Getafe. A falta de 10 punts per acabar el campionat, els blaugranes tenen 10 punts de marge sobre el Madrid. Madrid després de la victòria d'ahir a la nit dels blancs per 0-2 al camp del Cádiz. Abans d'aquest partit, a les dues, el Girona rep l'Elche Montilivi i podria situar-se entre els 10 primers classificats en cas de victòria. Tots dos partits es podran seguir encadenats i en directe a RAC1. Encara pel que fa al futbol, l'italià Daniele Orsato xiularà la tornada dels quarts de final de la Champions entre el Chelsea i el Madrid, que jugarà dimarts a Stamford Bridge amb avantatge de 2-0 pels blancs del partit d'anada. I tot plegat el dia que el Barça pot ser campió de la Lliga Femenina. Ho aconseguirà si el Madrid empata o perd aquesta tarda al camp del Betis. De cara a la tarda i al marge del futbol, també destaca el clàssic de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el Madrid, perquè tots dos estan empatats en la segona posició. Començarà a 6:45 al Palau Blaugrana i l'equip que perdi es despenjarà per la lluita per la primera posició, que ara mateix ocupa el Baskonia amb una victòria més.
Fontvella aconsegueix la seva aportació mineral a l'origen i així t'omple de vida. Fontvella, si té minerals, t'omple de vida.
I pel que fa al temps, el vent va a la baixa, tot i que avui encara bufarà amb alguns cops forts a l'Alt Empordà i als cims del Pirineu. A la resta, més tranquil·litat, sol i quatre núvols poc importants. L'ambient al centre del dia tornarà a ser molt agradable o fins i tot càlid a la costa i al prelitoral, amb moltes màximes entre els 20 i els 25 graus.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Entra a renfe.com i compra el teu bitllet per viatjar fins a Madrid. El servei AVE de Renfe posa a disposició dels clients fins a 27 circulacions diàries entre Barcelona i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix del millor servei al millor preu.
Renfe, el teu tren.
Vols estalviar a full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 25 d'abril a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Punès, 3x2 en més de 2.000 productes. Com en el de la col 100 grams, pack de 6. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
A la Ràpita, del 14 al 30 d'abril, segones jornades gastronòmiques del caldo.
Tasta l'arròs i el peix tal i com es fa a bord de les barques amb els restauradors de la Ràpita.
Més info a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
El 22 d'abril, el Palau Sant Jordi serà una gran festa. 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma.
Un concert únic amb col·laboracions inèdites. Sopa de Cabra, The Tallets, Gossos, Jordi Cuixart, Maria del Mar Bonet, Gemma Humet, Celtes Cortos i molts més per celebrar junts mig segle de la banda amb més trajectòria del país.
El 22 d'abril, viu un concert històric. Entrades a companyaelèctricadarma.cat.
RAC 1 presenta...
Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Dia Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril a les 10 del matí, un Dia Lliure molt especial en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el Dia Lliure als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som un. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ara són les 11 i 9 minuts. Entrem al plat estrella. Obrim aquesta hora el plat estrella. Ja sabeu, a Casa Guinart, l'encaix que hi ha entre la Rambla i el Mercat de la Boqueria, restaurant que s'ha convertit en la seu oficial del plat estrella del Via Lliure. Converses de sobretaula amb gent interessant al costat del Toni García Ramon. Què tal, Toni, com estàs?
Com esteu, com esteu?
Hola, Marco Botero, bon dia.
Hola, què tal?
Toni, jo crec que ens hauries de presentar el convidat tu, perquè el coneixes més que ningú en aquesta taula.
Pues,
el convidat és la millor persona perquè et presenti?
No és la millor persona des de qualsevol òptica.
L'altre dia vaig anar a veure el teatre,
vaig convidar jo al teatre. Això t'ho has, sí, has deixat de dir.
Tu no començar. Sí. Em va convidar al teatre, no? Una cosa d'amics i família. M'ha dit, després vens, fem una festeta i tal. La festa no em va deixar entrar.
Però vas marxar abans que sortís a arreglar-ho?
I em va dir... Has tingut sort?
Bueno, hola.
Què tal, Alberto Romero? Bon dia.
Vale.
Sí.
Molt de gust estar aquí.
No, aquestes coses. Gràcies per acompanyar-nos. Ara direm que hi ha una obra de teatre, que si no, clar, aquesta manera de començar és terrible. Jo li demano a aquest senyor que presenti el convidat i parla d'ell. Fixa't.
No, però és que saps què passa?
És que és increïble.
Me l'estimo tant, Alberto, sempre li dic. Sí. Que bé em fa gràcia sempre, Alberto.
Sí. Escolta, una cosa. Mai faig estrenes de les obres de teatre perquè em fa com a cosa. Els amics venen preocupats per si la cagues.
Sí.
Els que no són amics venen a veure si la cagues. Tot el públic ve a veure si la cagues. Llavors això se t'encomana i freqüentment la cagues. Ja. Llavors m'estimo més no fer això. Llavors vam fer una funció per poder convidar amics. I entre ells em va colar el Toni.
Sí.
I després hi havia com un recinte allà petit al Coliseum per poder reunir 100-200 persones. Llavors el Toni vaig dir que vingués. I pel que sigui no el van deixar entrar. Van veure
la persona em va dir, disculpi, però això només és per íntims.
Van veure un aspecte que no quadrava amb mi. Sí, que no.
Però no hi havia llista ni res. O sigui, va ser ull nu, eh?
S'han acabat les pulseres. S'han acabat les pulseres... I això només és per íntims.
Va ser una anàlisi visual.
Només
una anàlisi
és per íntims del senyor Berto.
El filtre visual no el vas passar. Vale.
I, com que no ho faig mai, aquell dia ho vaig fer a l'engròs i vaig agafar la meva agenda de telèfons i llavors allà es van juntar gent de diferents àmbits de la meva vida. Llavors hi havia un grup que eren amics de l'escola, de l'institut de quan estava a Cardona. Uns altres de la feina de l'any 98. Altres del teatre. I llavors semblava un enterro. Semblava que m'havia mort. La Marta, la meva dona, m'ho va dir, parecía un entierro esto, quan vam sortir. Anava passant per grup, hombre, Berto, cada grup recordava algo d'una època a la meva vida. Semblava que quan mores, et diuen què passa la teva vida per davant. Era allò. Va ser molt estrany.
L'obra de teatre es diu Lo Nunca Visto, és al Coliseum, fins al dia 14 de maig, i llavors, en fi, hi ha una...
Improrrogable, Berto.
Sí, obra de teatre, no sé si se li ha de...
Bueno, clar, no, veritat, no és una obra de teatre.
És un espectacle de stand-up.
És veritat que el Coliseum a mi sempre m'ha impressionat. És això del cartell enorme amb llums a la Gran Via.
Sí, home, les bombetes.
Però és espectacular.
Sí.
Berto Romero, de mida gegantina.
Edison ja ho va inventar tot. Sí, pots fer el que vulguis, però on hi hagi unes bombetes...
Però és fort, això.
Però quan ho vas veure...
Però només quan passo per aquell carrer.
Però fa vergonya i tot.
Jo ho trobo excessiu.
Quan passes amb els nens, dius...
No hi ha passat, amb el
papà.
Crec que no els estic transmetent un bon missatge com a pare, portar-los per un carrer on hi ha el nom del seu pare en lletres gegantines a un edifici que objectivament sembla un mausoleu. És molt maco el Coliseum. És molt maco el Coliseum.
Papa, anem al mateix lloc.
Sembla una mica un...
Tomba! Ara és aquella pregunta de les entrevistes que està per treure el tall. I penses gaire en la mort, Berto?
No. Però mira, ara que m'heu fet pensar... El Jorge Sanz, que és font d'anècdotes inacabable, mentre fèiem el pregon, aquesta gran pel·lícula, em va explicar una cosa. I diu que per ell era molt important el titular final. En el moment que moris, hi haurà un titular. És molt important. I llavors ell deia que estava a Cuba un dia, i que era de matinada i havien begut molt, i una mica em quinaven, va caure allà al malecón. I ell era conscient que hi havia tiburons. I llavors va dir, hòstia, ha caigut el meu amic, hi ha tiburons, però no li importava molt que li passés al seu amic, sinó al seu titular final. Perquè ell va dir, si jo ara em tiro, puc morir, però si moro, el titular final és Jorge Sanz muere tirándose al agua para salvar a un amigo de morir devorado por tiburones. I va dir, val la pena.
És un bon titular.
Em tiro.
Bueno, va, escolta, espectacle. Tu que portes tants anys fent ràdio, tele i tal, diries que l'escenari és el lloc que... En què et sents més còmode, de totes maneres, o no?
Mira, honestament et dic que a mi m'agrada tot i crec que hi ha experiències que per mi són més enriquidores o més completes, com per exemple fer una sèrie com he fet a Movistar, que la puc escriure, interpretar, després estar sobre muntatge, etc. I això és molt enriquidor. Però és veritat que si miro cap enrere, l'única cosa que no he deixat de fer mai és el teatre. I és perquè hi ha algo de connexió contínua i quasi de gimnàstica. De tenir-me sempre en forma, i crec que és la cosa més xula.
Bueno, és que ara el leitmotiv que fa que es va acabar un any i mig.
Fa un any, sí.
Una mica més d'un any.
Sí.
El trobes a faltar, la tele, no?
No trobo a faltar la tele, tio.
No. Però pensaves que sí.
No. perquè no ha fet... És que a mi la tele no m'agrada especialment. No m'agraden els formats que són eminentment televisius, no m'agraden els concursos, els realities, no m'agraden... Les coses que són la tele no m'agraden. Llavors, clar, crec que en la tele, per se, fer programes de tele no m'agrada gaire.
Clar, però no. Això potser us diferencia una mica amb l'Andreu, que sempre li hem sentit parlar molt de la tele, no?
Sí.
O sigui, és un tipus que està com enamorat del mitjà, d'alguna manera, no? Des de tota la vida.
Sí.
Que no sé si és una qüestió generacional, això també, eh?
No, però... no, jo crec que no. No té per què. Va a gustos, no? O a sensibilitats. A mi, no sé, no... I a més, he pogut fer ficcions i he pogut continuar fent teatre i faig coses que m'agraden, llavors no trobo falta. I a més la tele té alguna cosa de xurreria que està molt bé, però que és de consum continu i
però propi. La tele diària, diguem-ne així.
Sí, no? La tele diària és una cosa que es consumeix al dia, que està molt bé, però és que també n'he fet molta. He fet
però
molts
crema,
anys de
crema o no?
Sí, clar, jo he fet molts anys de tele diària. Crema molt, cansa molt, i després tampoc tens la sensació de... Jo mai he tingut la sensació d'haver fet algo que estigués molt, 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 molt bé, no perquè vulgui fer algo que sigui sensacional, però perquè sóc més reflexió i m'agrada poder donar-li una mica més de voltes a les coses. I amb un monòleg com és el cas, que l'està representant cada dia, jo sé que quan porti dos mesos fent el monòleg estarà, puta mare, perquè l'hauré pogut mirar i remirar i regirar, i una sèrie o una pel·li també dona per treballar-hi més. M'agrada més.
Això amb els monòlegs també és molt interessant perquè aquest dius, es diu Lo nunca lo visto perquè no hi ha res antic, diguem-ne, no hi ha...
Sí, no? Sí, no és reciclat res.
No hi ha res
reciclat. Sí que
però és un bon debat aquest, quan un monologuista es presenta en un espectacle, una mica com un roquer quan va a un concert i hi ha gent que està esperant un acudit concret.
Sí, això ha canviat una mica perquè abans els monologuistes no tocaven res i es podien passar tota la vida fent el mateix, però també la gent no ho consumia tant, diguéssim. Ara faig un mes a Madrid, l'any que ve hi torno, doncs arribarà, quan porti 3 anys segurament tot el públic d'allà dirà vull veure alguna nou. Consumeix molt ràpid, hi ha una certa bulímia, volen més material contínuament.
I quin pes hi té l'edat en un espectacle com aquest que generes de nou la mirada d'un senyor que camina cap als 49?
Home, per mi és clau, perquè jo crec que... I això sí que potser ha canviat, perquè abans potser els comedians eren com... es podien quedar més estàtics en el temps, però jo crec que ara algú que fa comèdia és com un diàleg directe amb el moment, i si et quedes desconnectat del moment es nota de seguida.
Algú que estàs parlant d'una cosa que ja no està funcionant, que ja no hi és, que no existeix.
Estàs parlant d'un món que ja no és el teu, que ja es percep com antic, llavors ja queda...
O que tu ets massa gran per estar parlant d'allò,
sí,
o massa...
Sí, queda caspós, o queda... O t'estàs intentant fer el jove parlant de referents que no són els teus... I
es fa...
De seguida ho trobes. Alberto? Clar, clar, clar. Jo sempre estic molt a sobre. Jo m'estimo més dir-ho jo que no que m'ho diguin els altres.
Sí, és una mica Camilo Sesto fent molt amazo, no?
Per exemple,
hosti,
i quan veus, quan veus l'espectacle jo crec que t'adonaràs que estic contínuament parlant del text. I jo dic, hòstia, jo vull fer això perquè penso que ho he de fer, però després no em surt, o integro la pròpia reflexió dins del monòleg perquè no puguis venir a dir després, hòstia, és que t'has quedat vell. M'estimo més ser un vell que se n'adona que s'està quedant vell que no que se n'adoni els altres.
Si hi ha un punt de por de fer-se gran, sí, i que el text no... O que la teva capacitat no estigui a l'alçada del que la gent espera de tu.
No és per el que la gent espera de mi, això no ho sé, el que la gent espera de mi, cadascú esperarà una cosa, no?
Ja.
Això, amb això no hi puc lluitar, però sí que no em vull desconnectar, com a mínim no vull estar despert i actiu i no desconnectar-me.
Creus que l'humorista, Berto, se'l fiscalitza ja més que mai, o sigui que se li demana una responsabilitat que no hauria de tenir?
Sí, responsabilitats de molt tipus, per exemple,
fotre'ls i canya.
Home.
Fotre'ls i canya. Aquí,
i si no
aquí.
Fots...
De abajo arriba, eh? De abajo arriba.
I si no li fots a determinada gent per una altra... Ah, amb l'altre no, no?
Sí,
amb aquest
sí.
Les
manifestacions. Ah, per això sí que surts, per l'altre no sortia. Ara, no hi puc anar totes. Ara. Però primer el fotre'ls i canya. O després la... Són molt necessaris, eh? Són molt necessaris. No, necessari és tenir un pediatre quan tens un problema a casa. O un mestre és necessari. Jo no sóc necessari. Però van carregant d'aquesta mena de coses... que crec que és un camí terrorífic per convertir-te en un imbècil. Convertir-te en un predicador. El Rodrigo Cortés va fer una taxonomia de comedians en un article que va fer una vegada i crec que va estar molt encertat i me l'he quedat... me l'he fet meva. Deia que hi havia l'humorista predicador, el punky i el... com li deia? El blanc. El predicador és el que li explica a la gent com ha d'actuar. El punky és el que vol cremar, veure el món cremar. i el blanc és el que està més, el que li interessa més el mecanisme de la comèdia que no pas el discurs. Jo crec, a mi m'agradaria ser d'aquests últims.
El tercer.
Sí.
Estarem bastant d'acord, no? Potser.
No, jo okay. No sé si...
Per exemple, un exemple de blanc seria Javier Cansado, per exemple.
Però no s'exigeix ara que l'humor sigui com molt agressiu, com molt mal parit?
No, ho exigeix la gent que vol aquest tipus d'humor. Yeah. És que tothom exigeix...
Tothom exigeix tot el dia. Coses. Sí, sí.
Llavors, has de ser més agressiu. I després ve l'altre i diu, es pot fer humor sense ser agressiu.
Sí, sí,
el
sí.
Millor humor és aquell que no fa mal a ningú. Bueno, mira...
Bueno, això ha estat lo d'aquesta setmana, no? La... Virgen del Rocío, la Judit Martín i...
Clar, i a més és molt fàcil amb els humoristes, crec, utilitzar-los de... quasi de totxo per tirar-lo cap al terrat d'endavant i és molt fàcil perquè una gent que contínuament està fent xistes i que es fica en leos, doncs és molt fàcil agafar-lo un dia, et convé, l'utilitza i després no passa res, això s'oblida, a tu ja t'ha servit per trobar els teus votants o per la teva causa, i vinga, continuem, anar cremant...
Pregunta-li per la sèrie nova.
No, espera un moment, però...
És que aquest punt... la comèdia.
No m'interessa res el que està dient. Sobre
aquest punt...
La sèrie millora.
Sobre aquest punt, és que jo l'he sentit a dir que tenia moltes ganes de treballar amb la Judit Martín, que és un personatge que a tu t'agrada molt.
Boníssima.
No ho he trobat mai? No he trobat el moment de parlar-ne d'això, de buscar alguna cosa?
Mira, jo el primer programa que vaig fer a la tele, que va ser un rotund fracàs, que es va dir el programa de Berto,
sí.
Ja la vaig voler a la Judit Martín. Estic parlant del 2008.
Hosti.
I no podia perquè estava fent teatre o no sé què.
Sí, bueno, però
ja la vaig veure i em va fascinar. Crec que té un talent...
És boníssima.
Sí, és una hereva de la Mari Sampere, és un tipus... No sé, és com... És fascinant, és que és molt graciós.
Rapidíssima.
Has anat a veure l'espectacle que té?
Sí.
El nou talent.
Sí. És que no pots parar de riure. I sí, de fet hi ha una cosa que no puc explicar, però hi ha un projecte que m'agradaria fer amb ella i que estem intentant aixecar-lo.
O sigui, però has parlat amb ella. Això està parlat ja.
Sí, està parlat.
Està negociat.
Però clar, no es parla dels projectes perquè després no surten i quedes amb cara d'idiota. Fins i tot més cara d'idiota de la que un ja porta.
Escenari o té...
No, perquè...
Mira,
és una comèdia que va de tal... I després... No es va fer.
No l'hem fet.
Ningú ens la va pagar.
No l'hem fet. Però pintava bé, eh?
Audiovisual o teatre?
Audiovisual.
No fa, el teatre no
ara,
fa.
Ara que ha dit això del programa de Berto, és l'únic fracàs que has tingut, no? La resta ha anat tot bé.
No, què dius?
No, fracassos...
Escolta, no sortim tu a dir-li el que ha fracassat, no? Però què vol dir?
Fracassos, Berto? Cada any per ell.
És que heu de definir una mica millor què enteneu per fracàs i per èxit.
Home, fracàs és que et cancel·len un programa, això és un fracàs.
Bueno.
Sí, però és un èxit que me'l donguessin i és un èxit que un cop... un cop cansat el programa, continues tenint feina.
Clar,
amb el programa en el que estava.
Vaja, hòstia, que t'ha donat a mal.
No, és que depèn de com ho percebis.
Però la teva carrera ha estat més aviat d'èxit que no
pas de fracàs. Sí. La cosa
però per tu va ser un fracàs en aquest moment? El moment en què es cansava el programa?
Sí, clar, però jo és que tampoc entenia molt bé... Ja. Jo vaig començar el 2007 el programa de l'Andreu. I abans que acabés la temporada ja havia de tenir un programa nou. Havia de tenir un programa jo, perquè havia entrat com un tro... Anava molt bé. A l'estiu de 2007 jo substituïa l'Andreu al programa, feia dues setmanes de vacances i començava el programa nou. Això no va ser decisió meva. Jo era un pobre noi que acabava de començar la tele. A mi em van dir que ho havia de fer, perquè era el pas lògic. I m'ho va dir la cadena i la productora i tots, vinga, va, i jo... Un moment jo tot, vinga, va, tot bé. I després aquell programa a mi em va fer aprendre moltíssim de comèdia, moltíssim. Per què? Era un programa que estava pensat per 30 minuts. Estava escrit per 30 minuts, amb un equip dimensionat per 30 minuts, i de sobte algú va dir, hòstia, és que si estirem a 50 ens encaixa la graella, saps?
Un clàssic.
I amb el mateix material es feia un programa de 50, i què passava? Que s'estirava la cosa, perdia ritme, i aquí vaig aprendre que el més important de la comèdia és ritme. I també vaig aprendre que la comèdia, si no funciona tot, no funciona res. És una cosa que ha d'estar molt ben equilibrada i tot ha de funcionar, perquè si no veus la trampa i ja no rius.
Com la màgia, una mica, no? A la hi ha un petit, dius, buah, fort.
Sí, recordo que vaig aprendre molt, molt, molt. Ara, tothom, i després durant anys, sempre que sortia el tema, el referent per dir col·laborador que fracassa, quan es posa en solitari era jo.
Vols dir que no ho has utilitzat tu també en determinat moment, fins i tot com a vis còmica, no? Com a personatge.
Òbviament.
Escolta, sobre el tema de l'edat, hi ha una cosa que també t'he sentit dir sobre el fet de l'edat i de que a tu el que t'agradaria ser gran. M'ha recordat molt, quan jo sentia el cansanci de Ràdio 4, que em sembla una bogeria, que els personatges eren iaios, sempre.
Sí, teníem...
No, teníem... no hi havia molts personatges... O sigui, perdó, hi havia molts personatges, però les veus normalment...
Perquè no sabíem fer moltes veus. Llavors teníem el Rafael Barceló i jo teníem com tres gradacions de vell, de veu de vell.
Era vell, sí.
Era vell, molt vell i supervell. Llavors fèiem gags amb vells. Per exemple, fèiem un gag que era la furgoneta dels Rolling Stones, que era Rolling Stones, que era una furgoneta, i era Keith i Mick. I era Mick, on hem d'anar? Què hi fa? I llavors tenia aventurilles amb una furgoneta.
I la gradació, o sigui, el que es definia, i pels oients d'aquell programa sabien que estaves fent un senyor més gran o molt més gran, bàsicament amb aquesta gradació triple.
Això era una eina nostra per saber. No, el Rafael ja ho sap, que hi havia tres posicions. Vull vell, el del mig.
El del mig.
Vale, molt bé. Ara supervell. D'acord.
Aquest programa a mi encara em funcionaria, perdona.
Aquest programa era extraordinari. Bueno, aquest, eren diversos, van ser tres, no?, diferents, no sé si van ser en temporada sempre o l'estiu. Jo recordo enganxar-los alguna vegada escoltant amb el cotxe i pensar, però això què nassos és?
Vam fer Ultimàtum a la Terra, a Ràdio 4, que era el més conceptual de tots, perquè era un programa fet per extraterrestres, parlant de com exterminar la raça humana.
Sí, sí.
Era un magazín que es parlava,
magazín
parlava
matinal.
Com cuinar humans, que era una secció humorística gore. Sortia un cuiner, hem d'agafar quatre humans frescos, llavors se sentia un so de cobrir una cassola i no em feu mal. Llavors agafava i primer els hi tallem les cametes, que li sentia cruix, no, és horrible. I era cuinant humans. Tenia la meva mare de col·laboradora.
Ah, la mare de col·laborador, això és que no sabia.
Feia de General Iron Fix, li dèiem.
Era
el general Julius Iron Fix i era el general que dirigiria tots els exèrcits alienígenes que mantenien la humanitat. Llavors, cada programa connectàvem amb ella. General, expliqui'ns com van les... Totalment improvisat, tot i que ella
s'apuntava
coses en una llibreta.
Hosti.
Llavors, quines armes teniu per... I llavors ella començava a explicar, bueno, doncs hem fet una... Que era l'imaginari d'una senyora que era costurera, havia estat costurera tota la vida. Llavors les màquines que s'imaginava eren doncs, com unes rodes amb uns ganxos que...
Trituraven.
Que trituraven la gent. Era xulíssim.
Pares divertits, llavors.
Sí, sí, molt divertits. El meu pare era molt, molt histriònic, molt pallasso, i la meva mare era la guionista que mai va poder treballar d'això, perquè era la que tenia la creativitat fina. Sí, sí.
A Cardona, família vinguda de Cartagena, no?
Els meus avis, els quatre avis són murcians i els dos pares ja neixen a Cardona. Mm. Sí, sí.
I ells, dius que tenien els dos aquesta viscòmica, per tant, d'aquí potser
sí,
alguna cosa.
Una viscòmica no explotada i de gent... Bueno, el meu pare era miner, unes mines de putassa de Cardona.
Bueno, clar, les mines.
Ma mare costurera i... I, a més, una família que tenia molt bona consideració la feina d'humorista i que tenia molts discos de Gil, Eugenio, Ramon... I que van veure amb bons ulls que jo em volgués dedicar a això. Perquè és una generació de gent que havien passat molta gana i que, de sobte, s'estableixen en un lloc on tenen un sou que els hi permet que els seus fills tinguin oci. I això era una cosa que la meva família no havia viscut mai. I llavors qualsevol cosa relacionada amb la cultura, per molt estrambòtica que fos, no els hi sonava malament. Nosaltres ens reuníem i fèiem música. Tocàvem i ens inventàvem pues això, un espectacle, explicàvem acudits i tot això que en una altra família hagués sigut, hòstia, que el nen se'ns va...
Estrafalari.
La faràndula.
El nen cau per un terraplè vital. Allà era percebut com, bueno, és un pas endavant.
Quin és el moment en què notes que pots viure d'això, que això et funciona?
Sí, em dóna calés.
Perquè no sé si hi havia plan B.
No hi havia plan B. A més, jo ho vaig fer molt progressiu. Jo estava estudiant periodisme i comprovant que no m'agradava ni m'interessava ni era bo. Doncs va ser a Cardona, no a la facultat, perquè vam fer un espectacle com pels col·legues i quan el vam acabar de fer allà pels amics, alguns va dir, hòstia, per què no ho repetim al poble de costat? i cobreu alguna cosa. Ho vam fer i va ser objectiu. Vam dir, pues, surten calés d'aquí. Hi ha uns calés. S'ha generat un...
No és suma zero.
S'han generat uns diners. I llavors ho vam anar repetint. Però jo anava estudiant i jo creia que el que havia de fer era estudiar. A més, a casa es van acabar els calés en un moment durat. I llavors ja no podia estudiar només. Vaig haver de començar a treballar en coses infames i estrambòtiques. No infames, a veure, coses que no les sabia fer. Una immobiliària petita, del barri de Gràcia. Una senyora que duia una immobiliària.
Ensenyar pisos?
Jo anava a ensenyar pisos.
Oh.
No em vaig vendre ni un, ni vaig llogar cap pis, perquè era incapaç de mentir.
Les idees tot el que malament...
Jo, aquest pis és una merda. Aquest pis a mi particularment no m'agrada.
S'ha fixat en aquestes humitats? Aquestes humitats no se'n van, eh?
És que no és broma això que estàs dient. Jo recordo entrar... A més, jo no sé si...
Està caríssim, està caríssim.
Em donaven els pitjors pisos. Vam entrar en un pis, amb una parella. Hi havia una mà de merda en aquell pis. Hi havia una cinta de caset a la cuina que no es podia moure. S'havia solidificat. Era un tot amb el marbre. Tot ple de merda, fosc. I van entrar aquelles persones i van dir, tio, aquest pis no està molt bé, no? I vaig dir, sí, la veritat és que no. Vaig dir, no està molt bé, no. Vale, doncs marxem, sí.
Marxem. Jo marxaria i ràpid.
4 o 5 pisos vaig ensenyar amb aquesta mateixa actitud. És que jo no donava crèdit. Ja.
Però vestit de traje?
No,
corbata
no,
i
no,
això?
No, era no. Una cosa molt informal.
Però, si amb samarreta.
Sí, normal, clar. Imagina't, veien un xaval de 20 anys vestint normal, dient, no, cap pis no està molt bé.
Obries la porta i veies, buh.
Buh, ja.
No els agrada, oi que no?
Obria la porta i deia, mira, el pany serà el menor dels problemes d'aquest pis.
Tremendo, tremendo. Almenys la porta s'obre, no?
Tremendo. Però, clar... Molta gent amb la que havia estudiat es van començar a col·locar mitjans de comunicació. Per exemple, Rafael Barceló, figura clau per mi, sí. De tota la vida, el meu guionista de confiança sempre i amic. Rafael va començar a treballar a Ràdio 4. Llavors em va col·locar en una secció al programa de José María Carrasco, La taverna del llop. I aleshores, a partir d'aquí, en un moment es va produir aquella conjunció, el director de Ràdio 4 va dir, mira, tenim... Un programa d'agricultura i ramaderia de 8 a 10 del matí, dissabtes i diumenge, que us podem donar un programa de comèdia.
Copar el forat. Hora.
Jo sempre m'ha estimulat molt pensar que hi havia uns oients...
Sí. Que acostumats.
Que cada dissabte...
A les eines del camp.
El seu programa de les tres.
Sobre la ramaderia catalana... I d'una setmana per l'altra...
Una senyora dient, tenim una màquina que tritura humanes...
Un tipa a tomar la terra. Que era un programa que començava amb un missatge institucional dient, Ràdio 4 ha trobat una missió d'origen extraterrestre, que sona així, i llavors sentia... I l'hem traduït i sona així. I aquest és el programa.
I aquesta senyora...
Què ha passat?
Què és això?
Què ha passat?
Canviar el dial, eh? Escolta, has parlat del Barceló. Jo recordo que una vegada que el Cansancio va fer una petita secció al Viva Lliure d'estiu de fa molts anys.
Hòstia, sí.
Molt petita, durant tot un estiu. I jo vaig parlar amb el Barceló. I ell em parlava de tu com l'Albert. L'Albert tot el dia.
L'Albert.
I això em va fer pensar que hi havia que Alberto Romero, personatge humorístic públic, i l'Albert. Això existeix o no hi ha aquest decalatge?
Això ha existit molt i últimament Alberto ja s'ho ha menjat pràcticament tot. Si jo a casa era l'Alberto, o l'Albertico per la meva àvia, o l'Albert per la part catalana de la meva família. Llavors era l'Alberto o l'Albert o l'Albertico. I els col·legues del poble, els amics de la infància, van decidir posar-me Berto, va ser cosa d'ells. I llavors va ser Berto. I era el nom dels amics. I després, quan vaig començar a fer comèdia, la gent que no eren els meus amics em deien com els meus amics.
Clar, clar.
Ma mare ja no sabia com parlar-me, no sabia si dir-me Berto o Alberto. Va haver una certa confusió. I ara jo crec que Alberto ja és només per la meva família a casa.
Jo dic per què? Perquè tu has treballat molt l'autoficció, el joc aquest entre el guió i l'humorista que té un personatge públic amb unes ulleres que en el seu dia eren falses, i hi havia d'haver un joc en algun moment que doncs, això potser s'ha anat trencant.
Però és que això és ser monologuista. Clar. És que tampoc té molt més secret. Els monologuistes fem això. O sigui, parles de la teva vida i te la inventes. La meva família va entendre molt bé el primer dia que em van venir a veure i van veure que començava a barrejar mentides amb veritats i deia que la meva àvia no sé què i començava amb una anècdota de bo i es transformava en una altra cosa i van dir, ah, vale, ja veiem el que fa.
El joc és aquest.
Però la confusió és molt interessant.
Sobre la sèrie, que abans el Toni volia preguntar. Hi ha sèrie aquest any 2023? Per què rius?
Sí, perquè sí, home, em fa il·lusió.
Amb el Ruiz Caldera, que és el senyor que et posa més a més amb Spanish Movie el 2009, en sí. Pel·lícula, diguem-ne, de basta estatal. El otro lado, es diu.
El otro lado, sí.
Què és? Perquè he sentit que és terror i humor.
És una sèrie de terror. És de gènere, és una història de fantasmes, de terror. El que passa que...
Jo t'he vist amb una barba molt estranya.
Sí, és meva, eh?
Ah, és teva?
Sí, sí, sí.
Ah, jo em pensava que era pur maquillatge, allò.
No.
Però és que no és barba.
Això,
o sigui,
la barba
és,
maquillada
és...
va ser a Apellidos Catalanes, que allò va ser un problema, eh?
Per què va ser un problema?
Estaves magnífica, ja.
A sí? mi m'han dit... No sé si és veritat o no. A mi m'han dit que no va quedar prou bé i va necessitar molts quartos de retoc digital.
Sí o no?
I que algú molt potent de Telecinco, que no diré el nom, però...
Però sí el cognom.
Però sona italià. Va dir, quina merda és aquesta?
En veure la barba.
Que merda lleva la cara.
Que merda cuesta.
I en descàrrec, he de dir que l'equip de maquillatge i perruqueria era boníssim, mm-hmm. Vam fer una feina collonuda, estàvem cada dia dues hores, entre dues i tres hores posant-la, eh?
La barba?
Sí.
Home,
ara,
hipster,
però és que no una barba canta, és que canta.
Per això has decidit deixar-te la barba
real.
Vaig
fer la prova, jo no havia dut mai barba, vaig fer la prova a veure com quedava i collons.
Perquè no és barba completa, no? O sigui,
no,
és com una mena
però completa. Hi ha un nou skin de Berto desbloqueado que es pot utilitzar en pel·lícules ara, que és Berto amb barba completa.
En el Fortnite?
Que funciona molt guai, eh?
I et surt blanca,
o no? Em surt barba,
no
em surt
Perdona.
Blanca, sí.
Jo no et reconeixia.
No, està molt guai.
De fet, em va enviar la foto i li vaig dir, qui és?
La barba completa funcionava molt bé, però el personatge havia de ser una mica més patètic. I aquella barba completa, no podies creure que aquell personatge les coses li anessin malament, amb aquella barba. La cosa és que, quan vam fer Mira lo que has hecho, a mi el que més em va divertir de fer i de trobar va ser la barreja de gèneres. Quan aquella cosa que reies i de sobte t'emocionaves, em va agradar molt trobar aquell punt. I la comèdia i el terror trobo que... sempre està molt desequilibrat.
De veritat és que el riure i tenir por estan molt enganxats.
Clar, però el repte és barrejar-los, perquè si apretes molt de terror, apretes molt d'atmosfera, apretes molt de...
La comèdia no encaixa.
Després no pots riure,
no.
Perquè estàs glaçat. I si rius molt, després tampoc pots fer la transició. Llavors hem trobat un to que jo crec que és molt interessant, que estem com bastant equilibrat. Mm. És una sèrie que és divertida, que els personatges són divertits, són perdedors, són quotidians.
Qui és el teu?
El meu és el protagonista absolut, clar, si l'he escrit jo.
Sí, home, sí, perquè hi és, què fa? Home, no és un fantasma, no?
No, és un investigador de lo heterodoxo, que es diu Nacho Nieto.
Nacho Nieto.
I sí.
Té programa de tele o és només...
Té un videopodcast, en aquests moments. Ha tingut moments millors.
Té un videopodcast, sí. Perquè els canals de tele ja no li compren el seu producte.
És que, clar, te l'acabaré explicant i llavors ja tindrem un problema. Tindrem un problema amb Movistar. Vindrà uns senyors amb uns bats de béisbol i no podràs tornar a xutar una pilota mai més. Però molt elegants, molt amables.
Estaries molt graciós sense genolls. No?
I és una història de fantasmes, crec que bastant canònica. I jo crec que la gràcia, si en té alguna, és aquesta barreja dels dos gèneres.
Em va sorprendre la gent que va dir, està bé aquesta sèrie per ser
no,
d'Alberto.
No, perquè això és habitual en mi. Això és un avantatge que tinc, perquè de mi la gent mai no espera res gaire bo. Llavors sempre és, he vist la teva sèrie, tot bé.
Amb sorpresa. Amb sorpresa. La gent no se't pren en sèrio.
No gaire, però està bé. Però jo entenc que un perfil com el meu... És complicat de prendre-se en sèrio, perquè estem sempre contínuament fent l'idiota i després que ara vingui... No, ara sóc un autor i vull fer una sèrie, ara m'has de tractar bé.
I això a la vida real també. O sigui, tu no pots estar enfadat a la vida real.
Clar.
Enfadat per una multa de trànsit.
Clar.
I que et creguin.
Però això crea una dissonància cognitiva molt forta. A mi em va passar... Mira, una anècdota real. Hospital. Meu pare morint-se. Aquella nit. Morint-se. I venen uns metges de l'hospital... I em diuen, anem a fer una foto, divertir, i tal. Diu, fem la foto, veu la cara, i diuen, que estàs a la planta 4. Per què la 4? Diu, perquè és on hi ha dels de les embarassades, dels naixements. Sí,
sí. Esperant que haguessis tingut un
creu. Dic, no, no, no estic a aquesta planta. Diu, i per què estàs aquí? Dic, perquè hi ha mon pare que s'està morint i tal. Les cares eren de...
No encaixa.
Clar, perquè ha d'estar un tio...
Bueno, però fem la foto.
Un tio divertit perquè ha d'estar a l'hospital. Pues perquè haurà tingut per algú bo. I què és el més bo que li pot passar? Que hagi tingut un fill. Un tio que l'has vist tota la vida per la tele, simpàtic, corrent, divertit, clar, clar, fent coses... També que fa plorar. Jo sóc molt decepcionant en persona, perquè la gent espera un tio molt divertit i molt corrent, i jo sóc més aviat callat, perquè jo ja tinc espais on parlo molt. Aquesta tarda vaig a fer una funció, estaré una hora i mitja parlant, no m'interromp ningú. Molt fort, això. Que jo tinc això, quan surto, jo no necessito xerrar. M'estimo més escoltar-te, clar, la gent diu... Molt serio, que tal? És molt serio, eh? Sí.
Però quan arribes a casa, ja no, si no tens ganes de res...
Hi ha la meva dona i tres nens. Això, però hi ha tres fills. Allà no paren de parlar mai. I no... Allà un espai buit de so s'interpreta com una derrota. No, no. Jo no puc acabar una frase mai a casa. Jo intento acabar una frase... Mama! Gent molt nerviosa... Tinc alguna cosa a dir i de vegades fan... I quan els dius... Digue'm, no tenia res. No tinc res.
Perquè hi ha una lluita per l'espai, sempre.
Jo només intentar col·locar... Ells diuen, jo col·loco, obro aquí, poso una cunya per parlar i ja trauré alguna cosa.
I que em passi alguna
cosa. És tremendo.
Per cert, vist còmica dels teus fills, s'entén o no?
Són molt graciosos.
Són graciosos.
Són molt divertits.
El que tenen és que mengen com a llimes, això sí que t'ho dic.
Oh, sí, sí. Bueno, podem dir. Vaig a un restaurant que em va recomanar el Toni.
Sí.
Diem el nom, no?
Sí, Els Pescadors.
Els Pescadors.
Ah, Els Pescadors.
Maravillós.
Sí, sí, sí.
Corolario. Barato no és. I ben fet que fan. Però, clar, cinc persones.
Clar, clar.
Pan i cuchillo, eh? Cinc persones allà... I els nens mirant la carta, mirant el carrit, porten un carro amb els peixos... Pot portar les anèmones aquestes? Les vull provar. Oh, són boníssimes. No sé què. I agustins, clar, per suposat. Gamba roja, tenim gamba roja de no sé com collons era la gamba. Un parell per cap, no? I venga, tot els hi agrada, tot és bo. I quan va acabar l'àpat, i va venir l'hòstia, que va ser guapa. I aquell home em va dir que en 40 anys de trajectòria professional mai havia vist una cosa com aquella.
És que la postdata és que ahir vaig estar dinant amb aquest senyor i el seu fill, i el Pep em va dir, diu, Alberto és maquíssim, diu, però els teus fills l'arruïnaran.
Bueno, és igual, això no ho explico. Ja no explico coses que diuen els meus fills perquè tenen la seva intimitat i ja m'han donat el toque.
Vinga, va.
Em va donar el toque, el petit, eh?
Sí?
Quina edat? 10 anys. Perquè jo havia explicat una cosa que havia dit ell al Nadie Sabe Nada i un adult, un profe o algú, li va comentar. I llavors em va agafar per banda a casa i em va dir papà, ¿podrías dejar de hablar de mí en el programa?
Serio, eh?
Sí. Dic, hombre, claro. Diu, o si no, antes de hablar, me decís lo que vais a... Me lo consultas para que no me deje en evidencia. I vaig dir, hòstia,
gràcies. No vull al teatre.
I vaig dir, gràcies.
Vau firmar un contracte allà mateix, no? Diguem-ne. En certa manera, vau fer un acord.
Per suposat. Ja està. Mira, abans era gent sense coneixement, però ara no puc anar a comptar les vostres intimitats.
Lo Nunca Visto estarà fins al 14 de maig al Coliseum, i després, ja no sé per quan és la sèrie, o sigui, quan s'estrena això? No se sap, no?
És pel final d'any, però final encara d'any. No sé exactament... Sona que tardor i sona que octubre, però... No.
Doncs això, estarem esperant a l'altre lado quan s'estreni a partir de la tardor a Movistar. Bueno, aquí amb les cervesetes, amb l'Estrella Damm, amb el Toni, amb el Malcolm i amb Alberto Romero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Alberto. Sí, ara per acabar de dinar una miqueta. Gràcies, Malcolm, eh? Gràcies, Toni. Moltes gràcies. Alberto.
Xavi Bundó.
Fantàstic és viure aventures que mai havia somiat.
Fantàstic és aconseguir ballar una coreo impossible.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'Estiu és teu, les colònies de la Gene.
Reserva plaça a xenescat.gencat.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarra, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
European Le Mans Series al circuit de Barcelona-Catalunya el 22 i 23 d'abril. Curses de resistència de prototips i GTs. Accés al paddock, a la grella i al pit lane a partir de 10 euros. Entrades a circuitcat.com.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Cas.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per DRAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Passa un minut de 3:45 del matí. Ja tenim per aquí la Llucia Ramis i el Carlos Danón. Què tal, Llucia, Carlos?
Molt bé.
Molt bé.
Què sabeu que passa d'aquí una setmana?
Sí, que és el meu aniversari.
És veritat, és l'aniversari de Llucia Ramis i per celebrar-lo farem programa especial. d'abril, i això vol dir que, a banda, per això serà absolutament secundari, a banda de l'aniversari de la Llucia Ramis, que en fa 33...
Una altra vegada.
Un any
més.
Per 10 anys, per 10 anys consecutiu, fa el seu 33 aniversari.
En faig 46 i amb molt d'orgull. Sí, molt contenta.
I fantàstic.
46, un altre any.
Un altre any,
també. Això sona de l'any passat, no?
Estarem al 2025. Avui en faig 46. No,
i li direm...
Amb mucha honra.
Per 46 tens una cara una mica ja...
Un moment.
No, quan siguis d'aquí 20 anys, vull dir.
A mi m'agrada fer anys, eh? M'estim més fer-los que no fer-los.
Això és una mala frase, dir-li a algú. Hosti, doncs, per l'edat que dius que tens...
O com et conserves.
No, al revés. Al revés.
Ah, vale, sí.
Hosti, vale. 46 en tens?
Uau. Oh, Però, bueno, has patit molt, no?
Sí. Bueno,
Sant Jordi.
Diumenge que ve és l'aniversari de Llucia Ramis i com els grans noms que de la literatura universal que sempre es moren o neixen el 23 d'abril, qui s'ha mort i qui s'ha nascut?
Shakespeare i Cervantes, però no sé quin dels dos va ser...
Era un i l'altre, havia nascut
i
l'altre
mort? I Josep Pla va morir el 23 d'abril.
Tots, i Llucia Ramis, ja està. Doncs el Via Lliure tenim clar i ens anirem a fer programació especial des del Palau Robert des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Com sempre, tindrem obert perquè us hi acosteu, us assegueu una estona, aneu a passejar, aneu a badar, que és el que ens agrada més per Sant Jordi. A més a més, hi passarà una pila de gent al llarg del matí, l'Antonio Baños i el Jordi Graupera, que tenen llibre. Òbviament, la Llucia Ramis i el Carlos Sanón, que a més és el dia que han de venir a fer la feina, però bueno, ja parlarem d'altres coses. Vindrà el Xavi Bosch, vindrà la gent de la Sotana, en Marc Giró, el Toni García Ramon, el Xavier Grasset, el Jair Domínguez, Manu Guix, Àngels Gunyalons, una pila de gent per cantar i ballar. Bueno, de fet, mira, vindrà, com és habitual també en aquest programa, una senyora que ha tret disc i que ens agrada molt, com és Judith Nederman. I també ens acompanyarà una de les grans veus que hi ha a casa nostra ara mateix, que a més va ser alumna de Judith Nederman, que és Rita Payés. Acompanyada de Pol Batlle a través del disc que acaben de treure, que es diu Salt Mortal. També ens acompanyarà un dels fenòmens musicals dels últims temps a través d'un programa com és Eufòria, que és la guanyadora d'Eufòria de l'any passat. La Mariona Escoda i el grup ara mateix que fa ballar més gent. I que ha aconseguit... Espera, que treu-me això. Un moment. És el grup que ha aconseguit que gent molt jove ballin sardanes en un concert. Que són els Tiets. No els heu vist en alguns concerts? Però la gent posant-se a dreta, qualsevol edat, a ballar sardanes allà al mig, eh?
Que guapo.
Els Tiets, aquest coti per coti. Doncs bé, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, si ens voleu acompanyar, allà hi serem amb una pila de coses i sorpreses més, que és el que es diu en aquestes ocasions, i sobretot amb l'aniversari de la Llúcia Ramis. Des de les 10 del matí, al Palau Robert, com és habitual, el Via Lliure de RAC1 per celebrar la Diada de Sant Jordi. Doncs a 10 minuts per les 12 del matí va, anem a fer una mica de joc, que si no ens quedarem sense temps.
Començam.
Comencem?
Vinga.
Sí.
Va. Començo jo?
Ah, no sé. Espera. Qui li toca?
A mi.
A tu et toca.
Sí.
Avui posem-ho fàcil, que és tard i estic cansat.
No faré això.
És un concepte, és un concepte complicadet, avui, eh?
Avui és complicat?
Sí. Jo crec que sí.
Vinga, començo. Cafè amb llet.
Però això no és una paraula, és que no comencem bé, ja. Cafè amb llet.
Xavi, si vols no fem la secció, ja
no,
està.
No, home, és que no em sembla bé.
És una idea, el cafè amb llet.
Bueno,
cafè amb llet.
Amb te.
Tevi.
Dolent, no?
Tevi.
Sí, tevi, amb la i.
Ah, això és pitjor. Insults.
Insults.
Insults? Amb... O sigui, insult d'insultar.
No, insults, una persona insulsa.
Ah, de persona insulsa.
Insults.
O de cosa insulsa.
Sí.
Cafè amb llet, tevi, insults.
Sense substància.
Avui per què feu diverses paraules? Què us passa? Això és una insubordinació, amb la i, insubordinació.
Ho dius tot seguit, sense substància.
Sí, sí, veritat.
O amb guionet. Sí. Amb la...
Administració.
No, administració. Vaig perdudíssim.
Ho sé.
No, vaig perdudíssim.
És normal,
sense substància, insults... Vale. Tevi, també. Ah, bueno, vale, vale. Administració, ok.
Ocre.
Ocre?
Ocre.
És impossible.
Però de què, Déu?
Ocre és important.
Jo demano el comodí del públic, però des de primera hora.
Dóna-li voltes.
Que algú digui alguna cosa.
Ocre.
Vale, i ara ho diré molt ràpid tot, eh? Està per casa.
Està per casa.
Està per casa.
Cafè amb llet, tevi, insult, sense substància, administració.
Ocre.
Ocre.
Està per casa.
Ocre. Ocre.
Ocre. I per què vas dient ocre? No entenc res.
Està per casa.
Amb la...
Adotzenat.
Adotzenat. Amb la T.
Trivial.
Trivial o trivial?
Trivial.
Trivial.
Sempre em poses una segona, eh? Una repregunta.
Jo què sé, trivial. És la L.
Va.
Limitat.
Això, tu...
Tot això, una cosa, abans que et traiessis, no estem parlant de cap polític, eh?
Podria ser, però...
Sí,
a veure, vaig a mirar els oients, a veure si algú sap alguna cosa.
Tornem a repetir, eh?
Sí, o sigui, el que ha dit la Llucia i el Carlos és cafè amb llet, tevi, insults, sense substància, administració, ocre, està perquè és que és impossible, adotzenat, trivial i limitat. O sigui, és una cosa cutrona, però no us diré cutre. Perquè no em posaríeu cutre.
No és cutre.
No és cutre, és poca cosa.
Ocre.
Poca cosa.
Anem bé.
Ocre.
No, hi ha un oient que ha dit un nom.
Què ha dit?
La Gisela diu... Això podria ser. Mediocritat.
Sí, senyor.
Gisela, molt bé.
Sort de la Gisela, macho. Una cançó insulsa?
No, absolutament no.
Perquè ara no sabré si les músiques són amb la idea de que no, són dolentes o que són
les
bones.
Les músiques en cap cas són insultes.
No, és bonica.
Sí,
però
sí,
és tubeta, també.
Escolta, com estàs avui?
És tubeta, no passa res.
És sensible, i a part, vale, no, parla sensible, una mica del tema. És el grup es diu Family of the Year, i la cançó Hero,
sí,
que va sortir a la... Bueno, va estar inclosa a la banda sonora de la pel·lícula de Richard Linklater, Boyhood.
Sí, senyor. Gran pel·lícula.
I aleshores la
que algú deia, no passa res, aquesta pel·lícula.
12 anys passa.
Exacte, i la resposta és la vida passa, et sembla poc?
Sí, no? Sí, la veritat és que és una pel·lícula fascinant i inolvidable. I la cançó parla d'algú que no vol ser un heroi per la gent que estima, és a dir, no vol ser res extraordinari, sinó que està reivindicant una miqueta per la normalitat dels afectes. Seré qui sigui i donaré el que tingui. En certa manera reivindica la mediocritat, per això l'he triat una mica. És a dir...
O sigui, és una mediocritat però sense la càrrega negativa.
Exacte.
Que li donem el concepte de mediocre.
És que té mala fama, la
molt,
mediocritat.
És veritat, tens molta raó.
No vinc a salvar-te ni vinc a ser extraordinari, vinc el que tingui, és el que hi ha i ja està. Jo crec que és un concepte...
Però cotitza a la baixa, això.
Totalment.
Si jo sóc el que... Jo sóc això, mira.
Mira...
Què vols, ara?
Hi ha una mica de vanitat, fins i tot, amb aquesta... Jo sóc el que sóc, conforme't. Sóc quasi de guai. Yeah.
No sé, la veritat és que mediocre ve del llatí mediocris, que vol dir mig comú, mitjà, ordinari. Podria ser un compost de medius, que és mig, intermedi, del mig, central, i ocris, que seria una paraula que significava muntanya o penyal escarpat. I, per tant, estàs a mig de la muntanya. No ets al cim,
yeah.
No arribes a tot, però tampoc ets a baix de tot. Mm. Això és ser mediocre.
Mediocre és com tothom, diguem-ne, no?
Exacte, comú, ordinari.
El que abans es deia del montón.
Una mica. Exacte. Corrent.
Jo què soc,
vulgar,
del montón.
Trivial, fútil, insignificant.
Ja, però ara ja, això són inútils, són insults, ja, això.
No dir banal, insubstancial, un sense
substància. Si volem reivindicar la paraula mediocre com una cosa d'ús corrent, sense la pàtina de dolent...
insípid, no insults, insultar. Gris. Vull dir, és veritat que
no
tot...
No vull reivindicar la insipidesa, tampoc. No,
o com deia el Josep Pla, la mediocritat té el mateix gust i el
però
mateix color.
Mira, una cosa.
Digues.
No és el mateix insignificant que gris.
No.
El gris no és insignificant.
No, però Josep Pla,
sí.
La mediocritat té el mateix gust i el mateix color del cafè amb llet. Però a qui no agrada el cafè amb llet? A tothom li agrada, no? Al final...
És bona.
Que sigui mediocre no vol dir que hagi ser dolent.
No, jo afinaria més una mica, eh? O sigui, una mica més. Jo crec que es valora la novetat, la centricitat, si es pot fer normal, si es pot fer mediocre, en aquest sentit.
O sigui, una cosa excèntrica o una mica extraordinària s'ha de poder mediocritetzar perquè sigui acceptable.
Perquè és insuportable estar visquent tota la vida... amb gent excèntrica, excepcional, original, 24 hores. I la mateixa cosa, és a dir, no pots estar sentint música excèntrica, excepcional, sinó que de tant en tant has de tenir una cosa que puguis assimilar. Jo crec que hem de reivindicar des d'aquest programa la paraula mediocre.
No ho sé, jo no hi estic d'acord. Els personatges kafkians, els personatges de Kafka serien mediocres per vosaltres?
Sí, però ell no ho era.
Ja.
Qui? Kafka?
Kafka.
Però la burocràcia, l'administració, això deshumanitzat té aires de mediocritat. Per tant, ara que arriba la intel·ligència artificial, que tothom parla tant de la intel·ligència artificial...
És mediocre.
Tot el que farà la intel·ligència artificial serà mediocre.
Totalment.
L'art serà mediocre, la literatura serà mediocre, els pensaments seran mediocres, perquè al final els algoritmes es mouen per estadística i la mitja és estar enmig, és no destacar.
Mm-hmm.
La producció de Netflix sempre està tallada gairebé sempre pel mateix patró.
Clar.
Hi ha poques sorpreses, per això és un producte del consum, no?
O sigui, el que ens pot complicar la vida de l'algoritme i de la intel·ligència artificial és que tot sigui...
Clar, que agradi com més gent millor i, per tant, això és mediocre. Les novel·les recepta són les que...
Les novel·les recepta?
Sí, hi ha unes novel·les recepta.
De recepta de cuina?
No, novel·les...
També?
Novel·les fetes...
laboratori.
Per petar-ho pel Sant Jordi, per exemple.
Ja. No? Perquè el Sant Jordi és mediocre?
Sí.
El Sant Jordi és mediocre?
Si no fos per l'aniversari...
El Sant Jordi és extraordinari, no?
Si no fos per el seu aniversari, mediocre.
Sempre, és que ja esteu així. Tots els autors rajant de Sant Jordi.
No.
Molt, és un dia molt guapo.
Molt, però és mediocre.
És el dia més guapo. Bé, el que fa és fomentar una certa mediocritat.
Ah, bueno.
És a dir, és igual que els rànquings, no? Al final estàs fomentant uns llibres determinats que el que fas estàs fent una profecia autocomplerta. Si tu dius que els llibres més venuts de Sant Jordi seran aquests, evidentment que ho seran, perquè els estàs donant una promoció prèvia que faran que després ho siguin.
Bueno, és com a la borsa.
I llavors
que diu, està pujant. Bueno, i més que pujarà si dius que està pujant.
Apostes per uns llibres que saps que seran aquests, els que agradaran a la mitja. Els llibres són mediocres? No. Els rànquings són mediocres. Sant Jordi és mediocre? No. Però al final, la voluntat de voler que tothom compri uns determinats llibres, això ho fa que sigui més mediocre.
I hi ha llibres, molts llibres, que són mediocres, amb la voluntat de ser mediocres.
Però no hem dit que no és dolent, se n'és mediocre.
Clar, exacte. No sempre hem de tenir l'excel·lència, perquè si no és molt pesat.
En llibres
sí,
en llibres és dolent.
Diràs.
Doncs aquesta canvia una mica, m'agradaria molt destripar sobre Sant Jordi i els llibres, però bueno, podem fer la setmana que ve. Doncs aquesta cançó és d'un grup de Derry, que es deien The Undertones, i la cançó es diu My Perfect Cousin, que és una mena un espècimen que crec que ja està extingit, que és el cosí o el veí, que la teva mare sempre et comparava i que ho feia tot.
Sí.
Tu saps sempre malament, perquè et queia malament el tipus.
Per què no et fixes
tipus?
En aquell?
Clar,
per què no et fixes en aquell? Mira, hauries de fer com?
Es fa el llit. Mm. Va comprar, ajuda la seva mare i tu... I la començaves a odiar, i pobra. Sí,
això li deia.
La, però també era una pressió.
Una conversa que vam tenir amb el Cisa, que li deia a la seva mare del Serrat, com que vivien allà al costat, eren veïns, i deia, però no podries fer alguna cançó com el Serrat, que parla de la tieta, de la mare, de la cosina.
Coses boniques,
i no aquestes coses rares que fas.
Però també hi ha la pressió de ser la persona que te posen d'exemple, no?
Ja.
Que digui, mira, sí que és com, no? Perquè penses, ara tothom m'odiarà per culpa de mo mare que m'està posant també d'exemple.
O a vegades m'ha passat, jo treia bones notes i la meva mare quan es trobava amb altre veí...